Doncs bé, aquesta és la posició i són les explicacions del director general de la policia. Ara el que volem fer és contrastar-ho amb dues veus. D'una banda, des de l'interior del cos, des de la portaveu de SAPFEPOL, que és el sindicat majoritari de la policia, que és Imma Viudes. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I de l'altra, des del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, amb la seva advocada Anaïs Franquesa. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, per començar a situar una mica el debat i després d'escoltar el director de la policia, Imma, els agents, quan han tingut coneixement d'aquest protocol que s'ha publicat ara?
Miri, els agents d'ordre públic que ja estan treballant, evidentment, amb aquest model, òbviament el coneixien. Jo crec que quan es feia referència a si qui havia tingut coneixement, ens referim als agents en general, eh?
D'acord.
En qualsevol cas, sí que és cert que nosaltres tenim coneixement ahir per part del director general, tal i com ahir ha afirmat, és així.
I pot ser que ara els agents se sentin més exposats o més desprotegits ara que s'han publicat aquests protocols? Això els preocupa?
Miri, nosaltres no ens oposem en absolut a la publicació d'aquest document o d'aquest protocol, només faltaria, no? Com amb un exercici de transparència, em sembla perfecte. Ara bé, sí que qüestionem d'alguna manera el moment, perquè creiem que s'està constituint un executiu i potser per garantir aquesta legislatura nosaltres tenim la sensació de que estem sent moneda de canvi, ja ho hem dit en altres ocasions, i aquest doncs és un signe més. De fet, aquest anunci d'aquest protocol, vull dir, ja fa com 2 anys que es va anunciar que es publicarien els protocols, clar, sorprèn el moment. La veritat és aquesta.
El director diu que no té res a veure amb l'agenda política, vosaltres sospiteu que potser sí, no?
Des del nostre punt de vista, és qüestionable el moment en què s'ha escollit en calent, no? Vull dir que si havíem de publicar aquest protocol, aquí ningú suposa, vull dir que crec que qualsevol policia democràtica farà qualsevol exercici de transparència sempre que sigui necessari, no? Per garantir doncs, aquesta transparència. Però en qualsevol cas sí que és qüestionable. I hi ha una altra cosa que nosaltres volem posar en valor, no? La pregunta que ens fem és a qui afavoreix la publicació d'aquest protocol, no? Perquè sí que és cert que tenim una sensació de que publicar segons quin tipus d'actuacions en qualsevol cas podria afavorir una certa vulnerabilitat per part dels nostres companys i companyes, no? Podem tenir la sensació de que la publicació d'aquest protocol interessa a aquells o aquelles que d'alguna manera o tenen a la policia com a objectiu. I això és el que ens preocupa, no? Que pugui afectar a la vulnerabilitat dels nostres companys i companyes. En qualsevol cas, nosaltres demanem que hi hagi una certa confiança en la manera de treballar dels Mossos i Mosses. Vull dir, jo crec que la societat en general coneix el compromís i la professionalitat dels nostres companys i companyes i creiem que hem de demanar doncs, que no se'ns situï sempre a nosaltres com a foco del debat, no? Perquè al final el debat haurien de ser els desordres públics i no pas el model policial que està en debat permanent i constant.
Per tant, per vosaltres que s'hagi publicat aquest protocol ara, és a dir, el moment no és l'adequat, i el contingut del protocol us satisfà o no?
El contingut és el que és. Vull dir, la manera de treballar, mentre que no afecti a la seguretat dels nostres companys i companyes, nosaltres no qüestionarem la publicació, perquè això obeeix més a qüestions operatives.
D'acord. Des d'Irídia, Anaïs Franquesa, com valoreu el gest que va fer ahir el conseller d'Interior, Miquel Samper, de publicar aquesta part dels protocols?
Aviam, en primer lloc, és un pas, efectivament, no? Tot pas que va a transparència és positiu, però el que és evident és que, almenys a la pàgina web, el protocol no s'ha publicat. S'ha publicat algunes parts concretes, sí que se'ns ha fet arribar doncs, una forma més de protocol, diguem, a algunes de les organitzacions, el que passa que, per exemple, no sabem ni tan sols de quina data és aquest protocol, no sabem si era el protocol vigent al mes de febrer, és el protocol que es va aprovar al desembre del 2019, és el protocol, bueno, sabem que com a mínim és més tard que octubre de 2019, no? Perquè aquesta informació sí que la teníem. I després doncs, hi ha parts concretes, òbviament, del protocol que ens preocupen i ens preocupen molt, no? Com la part de que es pugui disparar doncs, per sobre de l'abdomen.
Explica'ns això, per què us preocupa? Perquè, clar, el protocol parla a les extremitats. Això què suposa?
Esclar, aquí està de partir d'una premissa molt, molt important, no? L'ús de la força ha de ser mínim, l'imprescindible, ha de ser proporcional, ha de ser necessari, etc. Nacions Unides, de fet, el 2020 va treure una guia d'armes no letals, que s'anomenen així, precisament perquè se n'estava fent un mal ús. És una de les coses, una de les qüestions que destaca aquesta guia és que els trets han de ser, si s'utilitzen aquestes armes, amb els principis que s'han d'utilitzar, els trets han de ser d'abdomen cap a baix, o sigui, en les extremitats inferiors, perquè són molt lesives. Aquestes armes poden causar traumatismes gravíssims, poden causar fins i tot, hi va haver el 2019, una persona que es va estar en risc la seva vida pel tret de bala de foam, i també, doncs, ja ho hem vist, poden suposar la pèrdua d'òrgans principals. Per tant, si l'objectiu és neutralitzar a una persona que està duent a terme conductes violentes, aquesta neutralització s'ha de dur a terme, doncs, en zones que no suposin un risc major. Perquè no és que no hem d'oblidar que la persona, en el que estigui duent a terme conductes violentes, ha perdut la protecció del dret de reunió i manifestació, perquè el dret de reunió i manifestació s'ha d'exercir de forma pacífica. Això és molt evident. Però no perd la protecció de la seva integritat física. I, per tant, aquella lesió ha de ser proporcional al mal que estava causant. Llavors, no és proporcional que pugui perdre la visió de l'ull o fins i tot la vida.
I això no està especificat en el protocol?
Aquí el que es permet és que diu d'abdomen cap a baix, però després diu que es pot disparar a les extremitats.
En cas que portin un objecte llancívol o una arma blanca...
Normalment els objectes llancívols s'aguanten amb la mà.
Normalment, sí.
Per tant, és evident que aquesta, diguem, la posició de la mà pot estar molt a prop de la cara, pot estar molt a prop, diguem, del pit, etc. I, per tant, s'està deixant la porta oberta a que es pugui disparar en altres zones, fins i tot per accident. Llavors, per tant, això és el que ens preocupa, perquè si una norma és molt clara de que no pot disparar-se en el tronc superior del cos, ens preguntem per quin motiu diguem, es preveu aquesta diguem, normativa en el cos de Mossos d'Esquadra, que no és d'acord amb la normativa internacional.
I, Ima Viuda, sobre aquest punt en concret, l'enteneu que es deixi així obert com explica l'Anaïs?
Miri, no només en una situació que s'hagi de dispersar una massa violenta, en una situació al carrer normal, si jo veig com a policia, ja no li dic com a expert en ordre públic, que no ho soc, però com a policia, jo estic en una situació que hi ha una persona que està amb un martell a la mà, jo dispararé, perquè m'entengui, no dispararé amb arma de foc, però vull dir que actuaré, em vaig a defensar. Per tant, no s'ha de normalitzar o no s'ha de donar per fet que es podrà disparar a les extremitats de manera... Vull dir, el que farem és, en casos extrems, ja, em sembla que ja es contempla bastant, vull dir... Evidentment és una situació de que no podem... hem d'evitar aquesta lesió, vull dir, és així. Per tant, ja no només en una situació d'ordre públic, sinó en una situació normal, evidentment també ho farem. Aquest protocol també contempla que en situacions molt excepcionals doncs no s'hagi de demanar permís per fer-ho, però ja s'explicarà si l'avantatge és que sempre podem explicar tot el que fem, però... ho hem de fer davant d'un jutge, ho farem, vull dir, no hi ha cap problema, si el jutge ens demana el protocol, ho farem. El que passa és aquesta, nosaltres és el que li anava a dir, no?, abans fa una estona, que és tenim aquesta sensació, la fiscalització és sana, és democràtica, però la sensació que tenim nosaltres és que sempre el nostre model, sigui quin sigui, serà qüestionat. Sigui quin sigui.
Tornem a la possibilitat de disparar les extremitats. Fins a quin punt aquestes llançadores o els projectils de foam permeten afinar la punteria als agents que les fan servir?
Doncs miri, jo no sóc una persona tècnica per donar resposta a aquesta qüestió, Això que vagi per endavant. En qualsevol cas, aquesta eina es va treballar durant un temps, es va aprovar, i nosaltres el que diem és, miri, les eines que vostès ens donin, que s'aprovi en el Parlament, són les que utilitzarem. Nosaltres no qüestionarem si l'eina és la que hem d'utilitzar o no. El que sí que demanem és seguretat jurídica per poder utilitzar-la. És a dir, si vostès substitueixen les pilotes de goma perquè consideren que són molt lesives, no ho qüestionarem. Si vostès ens otorguen una altra eina, com són les bales de foam, no ho qüestionarem. Però, si us plau, deixi'ns treballar amb seguretat jurídica. Els nostres companys i companyes el que ens traslladen és... Mira, Imma, és que jo cada cop, al final, necessito eines per treballar i necessito poder treballar amb seguretat. I això és el que nosaltres estem demanant. No entrarem en el debat de si les eines han de ser les que són. L'únic demanem que els deixin treballar amb total seguretat.
Pel que fa a l'autorització per fer servir les bales de foam, aleshores no cal un agent que estigui sobre el terreny, que estigui al carrer, pot decidir si considera que la situació es desborda, disparar sense esperar l'autorització d'un superior?
No fem en absolut de l'excepcionalitat una norma.
Però sí, és per casos puntuals.
Exacte, quan corri perill poso, per exemple, la integritat vital d'una persona, evidentment, i ja s'explicarà després. Vull dir, després ja donarem les explicacions oportunes, només faltaria.
En el mateix moment s'ha d'explicar, aquella mateixa nit o aquest mateix dia s'ha d'explicar als superiors el per què?
Desconec els detalls exactes del protocol, però entendrà que això és una qüestió que atén més a ordre públic, però sí, s'han de donar les explicacions, només faltaria.
Sobre aquest punt en concret, Anaïs Franquesa?
Sí, diverses coses del protocol i de l'autorització. En primer lloc, és que no només és preocupant el tema de l'abdomen, també és preocupant que s'utilitzi el protocol per dispersar una manifestació. És que aquí hi havia hagut abans, no, l'esment de dispersar una massa violenta. És que aquí anem al revés del que s'hauria de fer, almenys en termes, no? Tot, jo em remeto sempre a Nacions Unides, pot semblar doncs, esgotador, però és així. Quan hi ha persones que estan utilitzant la violència, el que diu les guies internacionals és que se les ha d'aïllar, no que s'ha de dispersar la manifestació, perquè això ho hem vist moltes vegades, no? I la resposta és que això genera. Això en primer lloc. En relació a quan es pot utilitzar, també hi ha una altra cosa que ens preocupa, que és que en el protocol es preveu que es pugui utilitzar també quan hi ha en perill els béns. És una altra qüestió. Són armes molt lesives i que, en teoria, estaven pensades per substituir l'arma de foc. Llavors, el que passa que sembla que s'està canviant el prisma, que simplement s'estan introduint nou armament i que aleshores sembla que hi hagi més supòsits en els que es pot utilitzar. Això era per substituir l'arma de foc. Per tant, els criteris són els de l'arma de foc. Mm-hmm. Què passa? Que el criteri de l'arma de foc és perill imminent per la vida de l'oficial o d'alguna altra persona. No protegir, diguem, béns, no? Perquè aquí es torna a posar una altra vegada la balança, no? Que val més la integritat física de les persones o els béns. Això en segon lloc. I després, això de que es pugui utilitzar sense autorització del cap del dispositiu o del comandament. Això també ens preocupa, perquè a més és un redactat molt laxa. El que està dient és en cas de necessitat degudament justificada. Sí, però què vol dir en cas de necessitat degudament justificada? Aquí agrairíem una miqueta més de precisió. En cas de perill imminent per la vida de l'operador es podrà utilitzar. És molt diferent el redactat, no? I aleshores, sí, clar que s'haurà d'explicar, però és que jo entenc que hi hagi aquesta sensació de fiscalització dels cossos policials. No comparteixo el per què es produeix o les conseqüències que això genera, però és que els cossos policials i especialment l'ordre públic utilitzen, fan ús de la força. Hi ha un monopoli de l'ús de la força que l'exerceix l'Estat i un dels, diguem, els actors són els agents d'ordre públic. És evident que això ha de ser subjecte a fiscalització, especialment quan hem vist que en actuacions hi ha persones que perden òrgans vitals o, com he dit abans, que es posa en risc la seva vida, no només la seva integritat. No? Llavors, per tant, crec que hi ha com bastants punts d'aquest protocol que valdria la pena doncs, poder desgranar.
Imma, no sé si ens podries aclarir des de quan els Mossos teniu coneixement d'aquest protocol, perquè el director de la policia ens ha dit que està vigent aquest protocol des que es fan servir aquest tipus de projectils, i després si no és obligatori que el coneguin tots els Mossos, siguin o no d'ordre públic.
Els companys que estan a ordre públic fan un curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on evidentment estudien tots els procediments policials i, evidentment, treballen amb els protocols que hi hagi en aquell moment. Els companys que estan, per exemple, fent tasques de seguretat ciutadana, que estan patrullant, o, per exemple, companys i companyes que estan a les oficines d'atenció al ciutadà, no tenen per què conèixer l'ús d'aquestes eines perquè no les utilitzen. Evidentment, aquí cadascú té una formació concreta. Cada formació també en podríem parlar, perquè a vegades el cos de Mossos d'Esquadra brilla per la seva absència. És una cosa que estem demanant. Em sembla que és un dels pocs punts que tindrem en comú Iridia i nosaltres, i és que demanem sempre més formació policial, no? En qualsevol cas, els companys i companyes, evidentment, que han fet la formació en ordre públic, coneixen a l'ús d'aquesta eina, només faltaria.
Si ho portem al terreny polític, hem vist com la CUP ha quedat molt descontenta per la publicació d'aquest projectil i demana, insisteix, no és nou, fa temps que ho fa, la prohibició dels projectils de FOAM. Samper, el conseller, defensa que els Mossos no poden anar a la manifestació sense eines per dissoldre-la.
Evidentment. Nosaltres tenim la sensació que per alguns grups, com per exemple la CUP, el model policial és que no hi hagi model policial, és que no hi hagi policia, directament. No sé com, de quina manera volen que restablim l'ordre públic si cada cop, malauradament, els violents i violentes estan cada cop més professionalitzats, disposen de més eines i estan molt més organitzats, i en canvi el cos de Mossos d'Esquadra doncs cada cop se li intenta deixar amb menys eines per poder treballar. Nosaltres, ara mateix, el model que hi ha, després de per exemple, l'últim informe que es va publicar després dels aldarulls post-sentència parlava de que s'havia d'utilitzar la mediació en la proximitat i la distància en la força, no? Bé, la distància en la força, necessitem eines per poder mantenir aquesta distància amb violents i violentes. I els nostres companys i companyes, precisament el que ens diuen és que no disposen d'eines per poder mantenir aquesta distància. Llavors, quin és el model que volem? Volem un model d'anar al cos a cos, policia versus violent o violenta? Aquí hi haurà més lesivitat. Vull dir, hem vist imatges que, malauradament, no li agraden a ningú, al carrer, imatges de... Bueno, ja ho hem vist, no? I s'han qüestionat permanentment les actuacions policials quan ha sigut amb el cos a cos. Nosaltres volem mantenir la distància perquè no hi hagi persones ferides ni d'un bàndol ni de l'altre. I, en canvi, aquest model també és qüestionat. Per tant, creiem que hi ha grups que sempre posaran en qüestió el model policial, perquè directament la sensació que tenim és que no volen que existim. Volen que ens quedem a casa.
Per tant, què, segons el vostre punt de vista, Imma Viudas, de portaveu SAPCEPOL, què és el que necessita la policia i aquest model d'ordre públic que està constantment en qüestionament, què és el que necessita?
En primer lloc, el que necessita és confiança. La societat necessita confiar, ha de confiar en la seva policia. Transparència, evidentment. Autocrítica, també. Treballem permanentment per millorar. I crec que ho hem demostrat sobradament, no? En qualsevol cas, necessitem mitjans tècnics, perquè recordaré que la resolució que substituïa les pilotes de goma al Parlament esmentava que no s'havia de buscar només paraules de suport per part del Departament d'Interior, sinó un suport real a través de mitjans tècnics. Mitjans tècnics és eines per treballar, eines de protecció, formació. Tot això els nostres companys i companyes necessiten per poder desenvolupar la seva feina amb professionalitat i amb rigor. No?
I no ho han tingut? O no ho tenen?
Queda molt per fer, moltíssim. S'està parlant molt de les eines que hem d'utilitzar i nosaltres el que estem demanant precisament és mitjans tècnics per protegir-nos a nosaltres i per poder protegir els que estan, d'alguna manera, vull dir, que no hi hagi ferits. Ningú vol lesivitat, ningú vol que hi hagi ferits, m'explico? Ara, també necessitem el suport dels nostres polítics i polítiques, que aquest suport ha brillat per la seva absència. Nosaltres ens sentim impotents al veure que hem estat una eina, ara mateix, una moneda de canvi política amb un procés d'investidura, que era una cosa que oficialment no havia passat mai. Mai. Vull dir, al final s'ha de tenir un cert respecte perquè la policia ha d'estar fora sempre d'ingerències polítiques. Perquè això és molt perillós en una democràcia. Per tant, l'únic que demanem és fiscalització. Sí, és un exercici de democràcia que la policia tingui una certa fiscalització, només faltaria. Però també ha de donar confiança, no? I hem de treballar plegats.
Anaïs Franquesa, s'han dit moltes coses.
Sí, s'han dit moltes coses. Confiança en la policia, òbviament, n'hi ha, perquè si no es confies en que un cos de més de 17.000 persones actua bé, doncs el problema seria molt més seriós. Per tant, el que passa que el que sí que no pot haver-hi és tolerància, no? O tolerància o impunitat en determinades situacions que es donen i que coneixem. Que, òbviament, les d'ordre públic són especialment cridaneres. Sí, això també és veritat, no? Perquè hi ha el focus públic en allà i perquè... sortosament, ara doncs hi ha moltes imatges, no?, cada vegada que diguem, es duen a terme actuacions policials. També es fiscalitzen altres actuacions policials. I és que la fiscalització no és contrària a la confiança, no són paraules oposades, al contrari. Llavors, al revés, de fet, quan no es fiscalitza bé, quan no s'és transparent, quan hi ha la sensació que determinades conductes queden encobertes o en la impunitat, això genera desconfiança en els cossos policials. No a l'inrevés, no assenyalar que hi ha determinades ocasions en què no s'utilitzen bé les eines policials o que fins i tot ja no és que s'utilitzin malament per imprudència, sinó que a vegades hi ha casos que són dolosos, que són delictes del Codi Penal. Hi ha 122 agents investigats aquest any en els casos en els que estem duent a terme, no? Irídia? Això, per tant, s'ha d'investigar. Això no ha de generar una desconfiança en la cosa. Al revés, ha de generar una confiança en que les coses funcionen. El que genera impotència per part de la ciutadania, jo crec, i distància, és quan es veu, o s'anuncien fins i tot, auditoria més gran de la història, però després veiem pocs resultats.
Per tant, Anaïs Franquesa, ja per com a conclusió, la publicació d'aquest protocol, d'aquests protocols, és insatisfactòria?
crec que s'està avançant, perquè això també s'ha de fer reconeixements, quan s'està avançant, i s'està avançant en positiu, i sí, s'està avançant, però considerem que és insuficient.
Mm-hmm. Com a conclusió, Imma Viudes?
Cal canviar el model o el missatge de que la policia és la dolenta. Aquí, qui provoca la violència són els violents, i nosaltres estem per restablir l'ordre públic i perquè la gent que es vol manifestar legítimament en un espai segur pugui fer-ho.
Doncs aquestes són les dues posicions. Queda clar que hi ha descontentament, en tot cas, per amb matisos, més grau o menor, però per la publicació d'aquests protocols. Moltes gràcies a totes dues. Imma Viudes, que és portaveu de SAPFEPOR, el sindicat majoritari de la policia, i Anaïs Franquesa, que és advocada del Centre per la Defensa dels Drets Humans. Iridia, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Gràcies, bon dia. Bon dia.